Un altre preciós poema que acabem d'escoltar amb la veu de Toni Sola. Un poema de Samuel Ullman, Joventut d'Esprit. I ara anirem per una altra poesia molt, que ens vas dir que no era molt vella aquesta, l'Oració per Marilyn Monroe, que ja ens recordaven sobretot que no ens la descuidéssim, que l'havies...
Sí, ho deia la Conxita, sí.
Doncs no, el Toni no se'n descuida,
no.
Ens ho havia promès i aquí, doncs...
Dic que em quedarà, Lina, jo torno a deixar el llibre que em vas facilitar, però és que ja no vaig tenir més temps. Em quedarà per gravar-te-la, però que quedi constància que la diré, no hi ha lloc a dubte, en una altra ocasió. I després també diu que sempre deixes a la família i els més bons amics els deixes sempre amb una mica de racó. Clar, tampoc es pot queixar massa, però no l'amic Lluís Llanes. També em queda per dir-li, la carta que envió Manolo Flores a Dolores la Macarena. La tinc, tu me la vas facilitar i jo la interpretaré també en una propera ocasió. I després aquestes persones ja l'ha de full, però ja li vaig dedicar una altra. Després la flor de la Roser Vila... Després n'hi havia dos o tres més, només, i és perquè jo no les tenia aquí pràcticament a la mà. I ara anem a veure, aquesta que a mi sempre m'ha entusiasmat molt, i alguns, aquí hi ha controvèrsia, uns diuen, sí, m'agrada, l'altre no, jo crec que és un gran poema de l'Ernest Cardenau, i és Oración por Marilyn Monroe. Señor, recibe a esta muchacha, conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe, aunque este no era su verdadero nombre, pero tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los 9 años y la empleada de tienda que a los 16 se había querido matar y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje. Sin su agente de prensa, sin fotógrafos y sin firmar autógrafos, sola, como un astronauta frente a la noche espacial. Ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia, según cuenta el Time, ante una multitud postrada con las cabezas en el suelo y tenía que caminar de puntillas para no pisar las cabezas. Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras. Iglesia, casa, cueva son la seguridad del seno materno, pero también algo más que eso. Las cabezas son los admiradores, es claro. La masa de cabezas en la oscuridad bajo el chorro de luz. Pero el templo no son los estudios de la 20th Century Fox. No, el templo de mármol y oro es el templo de su cuerpo en el que está el Hijo del Hombre con su látigo en la mano, expulsando a los mercaderes de la 20th Century Fox que hicieron de tu casa de oración una cueva de ladrones. Señor, en este mundo contaminado de pecados y radioactividad, tú no culparás tan solo a una empleadita de tienda que, como toda empleadita de tienda, soñó con ser estrella de cine. Y su sueño fue realidad, pero como la realidad del Technicolor. Ella no hizo sino actuar según el script que le dimos, el de nuestras propias vidas, y era un script absurdo. Perdónala, Señor, y perdónanos a nosotros por nuestra 20th Century, por esa colosal superproducción en la que todos hemos trabajado. Ella tenía hambre de amor, y le ofrecíamos tranquilizantes. Para la tristeza de no ser santos, se la recomendó al psicoanálisis. Recuerda, Señor, su creciente pavor a la cámara, y el odio al maquillaje, insistiendo en maquillarse en cada escena, y cómo se fue haciendo mayor el horror y mayor la impuntualidad en los estudios. Como toda empleadita de tienda, soñó ser estrella de cine, y su vida fue irreal, como un sueño que un psiquiatra interpreta y archiva. Sus romances fueron un beso con los ojos cerrados, que cuando se abren los ojos se descubre que fue bajo reflectores, y apagaron los reflectores, y desmontaron las dos paredes del aposento, era un set cinematográfico, mientras el director se aleja con su libreta porque la escena ya fue tomada. O como un viaje en yate, o un beso en Singapur, o un baile en Río, o la recepción en la mansión del duque y la duquesa de Windsor, vistos en la salita del apartamento miserable. La película terminó sin beso final. La hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono. Y los detectives no supieron a quién iba a llamar. Fue como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga y oye tan solo la voz de un disco que le dice "One number", se ha equivocado. O como alguien que, herido por los gángsters, alarga la mano a un teléfono desconectado. Oh, señor, quienquiera que haya sido el que ella iba a llamar y no llamó, y tal vez no era nadie, o era alguien cuyo número no está en el directorio de Los Ángeles, contesta tú al teléfono.
Oración por Marilyn Monroe, certament una poesia força desconeguda, ben segur, per la majoria
molt,
de la gent,
però... Bonica,
és molt bonica, a mi m'agrada molt, d'Ernest Cardenal. Molt maca, com deia, si hi haurà opinions de tot...
De tot tipus, sí, és una mica de controvèrsia, sí, però autènticament jo crec que va ser així, no? Uh-huh. I a més vull dir el que no es diu, perquè crec que hi estaven involucrats fins i tot algun president dels Estats Units, uh-huh, que va ser el responsable, a més.
Bé...
Jo voldria, Carme, dir una cosa, sí, una cosa que mentre jo venia de Bellver a Puigcerdà aquest matí se m'ha ocorregut. Jo crec que seria important en una sala, no sé si en el Cine Avenida o no sé on, amb una capacitat per 600, 700, 800 persones, fer un recital un vespre en el mes de desembre d'un parell d'hores. Està a l'abast de vostès, jo m'hi comprometo. És molt dur, però jo també sóc molt feliç dintre d'aquesta duresa. Jo demanaria, si vostès volen que jo el faci, que escriguin a Ràdio Pirineus, posin el seu nom, el seu número de telèfon, diguin concretament les persones que poden ser-hi, que poden venir en aquest recital de dues hores un vespre, i que em diguin les poesies que els agradaria escoltar, perquè jo recitaré allò que els agradi a vostès, alguna em posaré de les meves també, d'aquelles que a mi m'agraden també molt. I llavors, entre les màximes que hi hagi, triarem les que hi hagi més sol·licituds, però fixin-se bé, tot depèn de vostès. Jo sempre penso que estar a casa escoltant la ràdio és molt còmode. Dic, és bonic, és molt còmode. Jo no sé si això és un esforç anar amb un recital, per mi no ho serà, suposo que per vostès tampoc. I dues hores de poesia, jo ho he fet diverses vegades a Barcelona, no és qualsevol cosa, i espero que quan s'hagin acabat, si s'arriba a fer, diguin el que diuen a Barcelona, se'ns ha fet curt. Vinguin amb mocadors, això també, certament, si no els hi facilitarem a l'entrada també. Però han d'escriure nom, telèfon, persones que pensen venir i les poesies que els agradaria escoltar. I després, quan tingui una estona, amb una propera visita aquí a Puigcerdà, ja involucrarem a la regidora de Cultura, que em va semblar una dona molt sensible, me'l van presentar l'altre dia, perquè també hi col·labori, perquè també hi sigui.
Ben segur, ja s'aconseguirà. Doncs depèn de vostès, amics oïdors, ja ho acaben de sentir. Toni Sola m'ha tingut aquesta idea, jo crec que una magnífica idea, que molta gent estarà encantada de poder de veure recitar així en directe, que déu-n'hi-do, dues hores ha de ser tremendo,
tremendo
però
tremendo
si tu t'hi compromets, doncs... I ja ho has fet moltes altres vegades.
Sí.
Doncs ben segur que pot ser una cosa, certament, única, de moment, aquí a Puigcerdà. Això sí, no,
no això és
mai.
Ser a Puigcerdà i a Barcelona, ja, ja, igual.
Exacte.
Perquè l'únic boig que corre per Barcelona, l'únic boig poètic sóc jo. I que és que no s'atreveixen a pujar, perquè jo en l'últim, concretament, hi vaig deixar 4 quilos suant. I vol dir que és dur.
És
dur perquè continuo dient que jo no llegeixo.
Uh-huh.
Interpreto. I llavors, esclar, avui em buido, m'haig de tornar a omplir ràpidament, i llavors, esclar, a vegades que ho aconsegueixo, jo ho noto, vostès no ho notaran, jo ho aconsegueixo, a vegades no ho logro, però no es nota massa, jo ho noto, que ja en tinc suficient.
Doncs, queda dit, així doncs que ja saben que podran escriure aquí a Ràdio Pirineus, indicant-nos, doncs, com deia Toni Sola, les persones que assistirien en aquest recital, indicant-nos els seus noms, les poesies que prefereixin, el seu número de telèfon, o si no prefereixen cap poesia, simplement doncs, dient que els sí. agradaria d'acudir-hi, escoltar doncs, les que hagin demanat altra gent o les que tu simplement proposis.
D'acord, caramba.
Doncs queda fet aquesta proposta i nosaltres ens queda aquest temps i ens queda encara una poesia que totes ens han agradat certament moltíssim i a la gent també, però aquesta és molt especial precisament per ser d'una poetessa d'aquí tan estimada
exactament,
com és la Rosa Casas.
Exactament. Rosa, jo el que et faig un prec abans de començar és que sense el teu permís m'he permès una petita llicència poètica que l'aprenguis tal com jo l'he feta, perquè a més la poesia és adient per ser l'últim dia de programa, i que me la disculpis. Com que ets poetessa, no feia falta ni que t'ho digués, perquè els poetes i els rapsodes i tota aquesta gent que estem lleugerament bojos, però que som exageradament sensibles, perdonem i disculpem sempre. I el títol és L'adeu d'un Cerdà. Adéu, Cerdanya estimada. Me'n vaig lluny dels teus turons, de les muntanyes nevades, de les meves il·lusions, dels amics de Ràdio Pirineus que mai més oblidaré. Adéu, nits d'hivern gelades i camps verds brodats de flors i matins plens de rosada. Adéu, nits plenes d'amors. Recordo un matí de primavera, ocells als arbres, 20 anys al cor, un cel blau i una mà dintre la meva i entre flors i neu nasqué l'amor. La nit d'estiu, el cel d'estrelles, temps càlid de passions, la nit es fon, s'apaguen les estrelles i es moren il·lusions. El vent del nord, quan bufava, feia moure un mar de blat que el cant del vent onejava mig tremolós, tot daurat. I en l'hivern de la vida no he estat sol, que m'ha quedat el bosc, i la muntanya, la neu, el torb, el cel i el sol d'aquesta terra meva que és Cerdanya. I enterreu-me sota terra, en un lloc que hi toqui el sol, que si a dalt he tingut guerra, la terra em doni el consol. I que sigui en un dia de tempesta, que els núvols plorin i ressoni el tro, centellegi el llamp pel cel i la ginesta i Cerdanya s'empleni de claror.
Jugar al juego del amor y hacernos daño.
Felicidades por jugar con nuestro orgullo con tanta frialdad.
Felicidades que solo una mirada vuestra nos hace soñar. Copa, copa, mano a mano, este brindis va por ella. Nos hicieron sus esclavos y nos gustan sus cadenas. Seguiremos adelante contra el viento y la marea. El dolor de sus desaires hiere menos que perderlas.
Una preciosa poesia de Rosa Casas, molt adient precisament, com deia Toni Sola, avui per al dia del comiat.
I són casualitats, a més, perquè la podia haver portat fa molts dies i just arribat. És aquelles casualitats de la vida que mai busques, però que hi són, que te les trobes.
Aquí se'ns acaba el temps, hem d'acomiadar ja l'espai, Toni, qualsevol cosa que vulguis dir als nostres oients.
Sí, jo voldria donar-los les gràcies a tots vostès, perquè han sigut pacients, si han après alguna cosa, jo em sentiré molt satisfet. Donar-li moltes gràcies a la Piluca, perquè la seva feina, que és una feina que no es veu, ha sigut francament important. Moltes vegades diu, és que un disco m'ha gratat, és que, però és que a vegades els discos s'hi graten i no és culpa d'ella. A la Carme, que també li quedaven dos dies de vacances i que ha volgut començar un tema i acabar-ho. A l'Elvira, una dona meravellosa, la dona del Josep Maria. El Josep Maria, ja l'he dit abans, no podia dir més coses perquè no podia, perquè si continuo aquí fotem una sopa d'all que bueno, hauria sigut una cosa impressionant. I gràcies una vegada més, i jo prometo que en futures ocasions, i a no tardar, o des d'aquí o des de Barcelona, perquè ho estic gestionant, a més, si jo recito des de Barcelona, que surti per Ràdio Pirineus.
Toni, també des d'aquí al control, des de la teva amiga Pilar, moltes felicitats i esperem, com no, retrobar-te aquí algun altre dia.
Jo
m'ho he passat molt bé, Toni, posant
moltes
música. A vegades també m'he equivocat sense voler, però m'ho he passat molt bé.
No és equivocació mai, això. Devies estar vivint la poesia, segurament,
sí.
Amb el paper davant, esclar, i algun disco devia saltar, o una sintonia devia ser canviada, però totes, encara que les canviessis, eren adients per pel guió que tenies davant.
De veritat que hi he posat molt d'entusiasme, molta il·lusió i molta alegria.
Jo voldria també que la propera vegada veure't rossa en comptes de morena.
Sí.
Perquè estàs més guapa, Rosa, que
ho avui. Ho canviarem.
Un petó molt fort, Pilar.
Gràcies, Toni.
Gràcies a tots vosaltres.
Un petó molt gran, certament. Volem que te n'emportis els millors records de nosaltres, la nostra estimació, que t'acompanyi sempre, que pensis que aquí deixes uns grans amics. I no puc dir res més, perquè jo també sóc bastant tonta per aquestes coses. Els comiats no m'han agradat mai.
Pues...
Aleshores, ho deixarem aquí. Només et direm que t'hem canviat la sintonia. En el lloc del Camp de la Llibertat, que et volem dedicar aquesta cançó amb tota la nostra estima i desitjant-te molta felicitat, tota la que et mereixes, donant-te immensament gràcies per tot el que ens has aportat. Gràcies, Toni. Fins sempre.
Moltes gràcies.
Trobarem a faltar el teu somriure. Diu que ens deixes, te'n vas lluny d'aquí. Però el record de la vall on vas viure no esborra la pols del camí. El teu front d'una llum de l'albada ja no el sóc en dolors ni treballs. I el vestit amarat de rosada és vermell com el riu de la vall. Quan arribis a dalt la carena, mira el riu i la vall que has deixat, i aquest cor que ara guarda la pena tan amat.